Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Les 11 i gairebé 23 minuts. Estem contents de poder-los oferir de nou programació conjunta amb les companyes ebrenques de la cadena SER Ràdio Ebre. Les dues emissores unim esforços en aquesta nova temporada amb la voluntat d'anar-los oferint entrevistes conjuntes a diferents càrrecs polítics del territori. Aquest dilluns a la tarda, l'Andreu Prunera va estar als estudis de Ràdio Ebre a Tortosa amb la Sílvia Tejedor per enregistrar la primera d'aquestes entrevistes, una conversa sobre temes d'actualitat del territori amb el tortosí Joan Sabater, amb el subdelegat del Govern de l'Estat a Tarragona. I avui en aquesta programació ens acompanya el subdelegat del Govern a Tarragona, el tortosí Joan Sabater. Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
I també ens acompanya el company de Ràdio Móra d'Ebre, Andreu Prunera. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut, company, gràcies per estar amb nosaltres. Joan Sabater ha estat regidor i alcalde de l'Ajuntament de Tortosa, diputat al Parlament, senador en diferents etapes, ara subdelegat del Govern, i molts dels que ens escolten, evidentment, l'ubiquen per la seva activitat política. Però, en canvi, si un mira el seu compte de Twitter, ell es presenta primer com a professor de geografia i història. Al seu WhatsApp, i espero no desvetllar cap enigma o cap secret, la frase que l'identifica és "en la escuela". I ja posa'ns a mirar la Viquipèdia, tot i que jo sempre dic que de la Viquipèdia no sempre ens hem d'enfiar, en aquest cas suposo que sí, llegim que Joan Sabater és un mestre i polític. Per tant, realment vostè es defineix com un mestre que de tant en tant s'ha dedicat a la política?
Sí, sí, perquè és la meva professió i, a més, és una de les meves vocacions, no? La meva vocació professional. Sempre dic que tinc dues passions públiques, la docència i la política, i no a la vista està, no? Però d'entrada sóc un professor de secundària, d'institut. Actualment tinc la meva plaça a l'Institut Cristòfol Despuig i està fa pocs mesos, està a final de curs, vaig estar a Travolta donant les meves classes i, a més, m'apassiona, m'ho passo molt bé i és la meva professió, però no nego que des d'adolescent m'ha apassionat la vida política i això m'ha arrossegat també moltes vegades en este currículum que acabaves d'explicar fa un moment.
Com explicava, fa pocs mesos estava donant classes a l'Institut Cristòfol Despuig. Què pensa quan algú diu que s'adoctrina a l'escola?
Bé, és una cosa que cal evitar. Magnificar aquí o sentenciar o d'alguna manera simplificar de dir si s'adoctrina o no s'adoctrina és algo que segurament no respon a la realitat. Hi ha alguns professors que cauen en l'error de pensar que han de trametre ideologia i hi ha molts altres que no ho fan. Jo he intentat sempre no fer-ho, però no estic segur que tots i cada un dels meus companys facin el mateix, però perquè som humans, no? Això, d'alguna manera, el col·lectiu de docents és molt ampli, molt variat, molt plural, i ja dic, sentenciar aquesta doctrina a l'escola no és correcte, i dir que l'escola no adoctrina ningú tampoc no és correcte, vull dir, ja per malauradament de tot, però en qualsevol cas sí que és cert que s'ha de fer un esforç d'objectivitat, d'intentar, sobretot en la docència, és despertar la curiositat dels alumnes i despertar-los la capacitat de reflexió, la capacitat de discernir, la capacitat de ser persones lliures, vull dir, precisament a partir de poder tindre opinió sobre les coses amb coneixement de causa, no? És evident que quan estàs parlant, quan estàs explicant, és possible que trametis part de la teva manera de veure les coses, no? Però jo sempre els meus alumnes, i no estic lluny de la perfecció, no vull donar lliçons a ningú, però sempre he intentat contrastar-los les interpretacions d'un mateix fet, no? Els fets històrics, les situacions històriques són interpretables, no? I en la mesura el que puc intento donar-los de vegades les visions diferents que hi ha sobre unes mateixes circumstàncies, no? Per aquells mateixos puguen d'alguna manera crear-se aquest esperit crític, aquesta capacitat de discerniment, aquesta capacitat de ser persones lliures que puguen tindre la pròpia opinió. Això és l'objectiu. Després, en tota modèstia, fem el que podem. I, per tant, de vegades pot ser algú que en un moment donat pot dir que jo he transmès ideologia o he adoctrinat. Jo crec que no ho he fet i m'han acusat de moltes coses, però fins ara que jo sàpiga d'això no.
No, però aquí, senyor Sabater, era una reflexió,
sí,
no?
Sí, no, però precisament, vull dir que estendix a sentenciar ara, no? De dir, s'adoctrina l'escola, no s'adoctrina l'escola. Doncs pues mira, ni una cosa ni l'altra. És molt gran el col·lectiu de docents i hi ha de tot.
Bé, precisament nosaltres no volem que aquesta entrevista sigui un examen, sinó que més aviat una conversa que ens doni peu a poder reflexionar. Però si fos un examen, aquest tema se l'hauria de saber de memòria perquè li han preguntat per activa i per passiva. És el monotema, diria jo, des que ha pres possessió com a subdelegat del govern, que és aquest desviament obligatori de camions de la Nacional 340 a l'autopista AP7 a canvi de bonificacions. El passat dijous va haver-hi una protesta dels transportistes al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre. Ha parlat amb els transportistes?
Sí. Van estar precisament dilluns de la setmana passada els de la Federació de Transportistes a veure'm, parlar amb ells i fins i tot els hi vaig dir que entenia que la seva reivindicació tenia una certa lògica, no? Vull dir, o sigui, amb ells se'ls obliga a anar per l'autopista allà on no hi ha una autovia gratuïta alternativa i ells demanen gratuïtat 100% o 75% de bonificació. Bé, ho entenc, no? En la mesura que puguen treure-ho més barat i, per tant, mirar de moure's per l'autopista amb menys costos i, per tant, en definitiva, tindre més benefici, perquè no oblidem que estem parlant de transportistes empresaris. Un empresari pot ser que té un camió sol i amb moltes dificultats el tira endavant, o pot ser un empresari, com són alguns, que tenen una gran flota de camions, no? I, per tant, estem parlant de cost-benefici, no? I és legítim que ells defensin aquesta posició, no? I en tot cas el que els hi vaig dir va ser, primer, pensin que això s'ha fet sobretot per una qüestió de sinistralitat. No voldria ser demagog aquí, però estem parlant d'evitar morts i de salvar vides humanes, no? El desplaçament dels camions a la 340 evita una gran congestió de trànsit que hi ha i sobretot aquell accident clàssic que és que un turisme es va posant nerviós el conductor, al final intenta avançar un camió en un avançament difícil i acaba provocant un accident, no? Bueno, el treure els camions de la Nacional 340, igual que de la carretera 240, d'alguna manera ha permès, quan tinguem dades dels Mossos d'Esquadra, que encara fa poc temps i encara no ho tenim, que són els responsables de trànsit, veurem com ha baixat força la sinistralitat. Per tant, d'entrada va bé. Han de pagar els costos d'això només els camioners? Home, no. Però el tema és bastant complex. El circular per l'autopista també té alguna baixada de costos per amb ells, poden mantenir la velocitat constant, poden anar, per tant, sense tantes aturades i tal, això els camions els hi ha un estalvi de combustible, hi ha més circumstàncies a tindre en compte. I sobretot una, i és que ells estan plantejant això ara en un moment en què els hi deia, dic, mira, nosaltres ens hem trobat un expedient damunt la taula que l'hem tingut que accelerar perquè volíem fer-ho i així ho han fet, però que venia referenciat a unes partides pressupostàries, perquè això és un tema econòmic. En definitiva, la bonificació significa que el govern d'Espanya ha de pagar a la concessionària d'autopistes aquesta bonificació l'ha d'abonar-la a la concessionària. Per tant, són uns diners. La situació actual passa perquè hi ha unes partides pressupostàries que permeten fer aquesta bonificació del 42%. No es pot anar més enllà aquest any. En tot cas, en podem parlar pels pressupostos de l'any que ve. En podem parlar. Però estem parlant d'un any només, perquè a partir de l'1 de gener del 2020, les dues autopistes, tant la AP7 com la AP2, seran gratuïtes. Per tant, tampoc no estem parlant d'una qüestió de futur, sinó que estem parlant d'una qüestió immediata, no? Vull dir, ara bé, insisteixo, és legítima la seva reivindicació, no? Vull dir, per aquí res a dir.
Vostè sempre ha estat partidari de la construcció de l'autovia A7 o de l'autovia de l'interior, ho ha dit per activa i per passiva, no és nou d'ara.
Celebro que ho reconegui.
Recentment algunes entitats ecologistes, però, han sortit a criticar aquesta futura autovia, diuen que trinxarà el territori, que afectarà espais protegits. Posicionaments com aquest no ajuden a que aquesta futura autovia tiri endavant, no?
Tornem a estar davant d'una posició legítima, cadascú té la seva opinió sobre el territori, però veurem, l'expressió aquesta de que trinxa el territori l'he sentit moltes vegades cada vegada que plantegem una infraestructura de comunicacions nova, una via del ferrocarril, una carretera. És evident que té un impacte sobre el territori fer una carretera o fer una via de ferrocarril, no ho negaré, no? Però sense aquestes infraestructures no ens podem desplaçar, la nostra economia no és competitiva, per tant, hem de, si se'm permet, trinxar alguna una part del territori. Jo no seria partidari que l'autovia passés per un parc natural, ni el del Delta ni el del Port, però passar al llarg del Baix Ebre i del Montsià, per on està previst el traçat, penso que l'expressió trinxar el territori és massa dramàtica. Simplement és una infraestructura que, per altra banda, millorarà molt la comunicació del nostre territori. Per tant, jo crec que evidentment té costos des del punt de vista d'impacte visual més que mediambiental, perquè vull deixar clar que no afecta cap espai protegit. Precisament es va fer en el seu moment un estudi d'impacte ambiental que ara ha caducat, però això és una qüestió administrativa, s'haurà de refer, però no afecta cap espai natural protegit perquè, entre altres coses, ho prohibeix la normativa europea i, per tant, això no seria possible. Per tant, no diguem allò que no és. Ja dic, té impacte visual, té un impacte de passar pel territori, passarà per alguns camps de conreus o passarà per altres zones, però qualsevol carretera que ens plantegem o qualsevol via de ferrocarril passaria el mateix. Però, insisteixo i acabo en aquesta reflexió, l'autovia 7 no només és tancar el tram que queda, perquè vull recordar que des del País Valencià arriba fins al nord de la província de Castelló la Jana i des de l'Hospitalet tira endavant. Per tant, no es tracta de plantejar un nou eix, sinó simplement de completar un tram que se'ns va quedar aturat per una sèrie de circumstàncies aquí. Per tant, és completar això millora molt la connectivitat del nostre territori, no només perquè tenim més possibilitats, més vies alternatives de desplaçament, sinó que en el cas de la comarca del Montsià, per exemple, significa una bona comunicació entre tots els pobles de l'interior. Dissabte vaig coincidir a Penarroja de Tastavins, a la comarca del Matarranya, a Terol, amb els alcaldes de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, i els alcaldes i regidors que havien de la comarca del Montsià van insistir, sobretot, insisteix, no a Fruixes, no? Perquè és molt important aquesta autovia per a tots els nostres pobles.
Una mica més sobre carreteres, Andreu.
Sí, hem parlat fa no res de quan s'acabin, no, les concessions a l'autopista. Vostè estaria a favor d'aplicar el model de la vinyeta?
Bé, això és una decisió que l'haurà de prendre el govern d'Espanya i no sóc el ministre de Foment com per a pronunciar-me sobre el tema, queda clar, no? I per tant no vull assumir una responsabilitat que no em demanen. Ara, una cosa sí que la vull deixar clara. El manteniment de les vies té un cost, no? O sigui, i per tant això s'ha d'assumir. En part, més enllà de conspiracions i de negocis ocults que algú vulgui veure, segurament la perllongació de les concessions de les autopistes ha passat en part perquè d'aquesta manera el peatge i la concessionària es feien càrrec del manteniment. En la mesura en què recuperem aquestes vies, hi haurà un manteniment que s'haurà d'assumir. Aquí hi ha dues formes d'assumir-ho. O encàrrec als pressupostos generals de l'Estat, dels impostos que paguem tots, diguem-ho així, que és com es finança el manteniment de les carreteres actualment existents, o hi hauria un altre sistema, i és que els usuaris d'alguna manera haguem de pagar una taxa especial per circular per aquestes vies. No em sembla disparatat, hi ha altres països europeus on es fa i es podia estudiar això, però insisteixo, no sé què decidirà el govern al final, però sí que és un tema que està sobre la taula i que a mi, ja dic d'entrada, no em semblaria malament en la mesura en què és una forma de que els usuaris assumim els costos i tampoc seria un cost disparatat.
Un altre tema que està sobre la taula és el desdoblament, no?, de la 68 per la Terra Alta, per l'Ebre, no?, aquesta autopista aquesta autovia que ha d'unir l'Aragó fins al mar. Vostè ha defensat, no?, aquest traçat sense perjudici, per Castelló i en la línia del que es pronuncia també la Cambra de Comerç de Tortosa. N'ha parlat amb el Ministeri d'això?
Sí. És una altra cosa de les que he defensat sempre, perquè penso que les comunicacions són fonamentals per al nostre territori. Estic parlant, en aquest cas, no de tota la província de Tarragona, que també, per suposat que són fonamentals, però en aquest cas estem parlant en el marc de l'Ebre i de les Terres de l'Ebre, no? I ho recordava la Càmera de Comerç el dia que vam fer l'acte parlant del desdoblament de la Nacional 420, en definitiva, donant una sortida a la 68 per l'Ebre. Una cosa que heu dit moltes vegades, no? Dic, sempre hem presumit d'estar aquí distants dels grans centres industrials de Barcelona, Saragossa i València, no? Però en realitat és que estem massa lluny de tots tres. Llavors, és obvi que no podem acurçar les distàncies en quilòmetres, però sí en temps, i per tant millorar les comunicacions millora la competitivitat de la nostra economia. Per tant, és fonamental. Des de la segona meitat de la passada dècada en què es va abordar-se el tema de la 68, jo vaig defensar que aquesta autovia, era algo que vull recordar, que hi havia govern socialista també, amb el senyor Rodríguez Zapatero de president, d'alguna manera estàvem parlant de per on havia de sortir la 68, jo vaig defensar que des del Canyís precisament seguís el traçat de la 420. En aquell moment es va optar perquè sortís des del Canyís per Morella a Vinaròs, una opció legítima, però que no era la que havíem defensat des d'aquí. Però recordo que una vegada es va va prendre la decisió, vaig insistir amb les reunions, amb els agents del territori, molt especialment amb la Càmera de Comerç, a dir, no es tracta de lliurar una batalla ja lamentant-nos d'haver-la perdut i tornant a insistir en el mateix, sinó que el que hem de plantejar és que hi hagi això que en diuen una altra pota, no? O sigui, que la, des del Canyís el trànsit tingui dues opcions, o sortir pel port de Torremiró, per Morella i a Vinaròs, o seguir el que és un corredor natural per una altra banda. Vull recordar que era una via romana i els romans van acertar bastant.
I estem a temps, senyor Sabater, d'aquesta altra pota, sí, no?
Sí, sí, sí. No, no, no hi ha cap data límit, no? El que hem de fer és que sigui quan abans millor, però no, no té caducitat, això. Vull dir, el que hem de defensar és que precisament es pugui desdoblar aquesta Nacional 420 entre el Canyís i Gandesa, i després això es complementa amb dues carreteres de la Generalitat, la C43, que és la que va entre Gandesa pel Pinell de Brai fins a Benifallet i a l'Eix de l'Ebre, i l'Eix de l'Ebre, que vull recordar que el Pla de Carreteres de la Generalitat ja té previst que s'acabi convertint en autovia entre Lleida i Sant Carles de la Ràpita, per tant, està previst el seu desdoblament, en el qual, d'alguna manera, aquest desdoblament de la 420 enllaçaria amb l'Eix de l'Ebre i, per tant, ens permetria arribar a Sant Carles de la Ràpita en una autovia.
Bé, doncs deixem de parlar de les carreteres, però sí que vull fer servir un símil relacionat amb les infraestructures. Senyor Sabater, moció de censura en el seu moment contra el govern de Mariano Rajoy, el Partit Socialista amb Pedro Sánchez al capdavant, arriba al govern central. Seria ingenu pensar que això canviaria les relacions entre el govern central i Catalunya del dia a la nit, però hi ha qui parla d'apropaments. S'han trencat alguns ponts que ara està sent molt difícil reconstruir? O vostè creu que serà possible aquest enteniment o aquest apropament?
S'han trencat moltes coses, no? Tot el que ha passat en els últims anys a Catalunya ha estat molt greu, no? Vull dir, hi ha hagut un trencament en les relacions polítiques, institucionals i fins i tot socials, no? Vull dir, hi ha recels, no? Vull dir, recels entre la societat. Hi ha qui pensa que això de ser espanyol és gairebé com ser un feixista, ja sé que és una exageració, però hi ha qui d'alguna manera està instal·lat en això, i hi ha gent a la resta d'Espanya que pot pensar que els catalans som uns insolidaris, intolerants, no? Vull dir, ni una cosa ni l'altra certa, és obvi, no? Però, per desgràcia, hem tendit a una polarització, una situació que alguns han alimentat d'un costat i l'altre d'enfrontament, no? Ara, els ponts mai es trenquen definitivament, i si es trenquen s'han de tornar a bastir, s'han de tornar a aixecar, no? Per tant, una de les grans apostes del govern del senyor Sánchez, de Pedro Sánchez, és precisament recuperar el diàleg institucional amb la Generalitat de Catalunya, i jo crec que hi ha mostres evidents. S'han tornat a reunir les comissions bilaterals, s'està fent un esforç precisament en aquesta direcció. Avui hi havia la bilateral d'infraestructures a Barcelona. D'alguna manera estem assistint a una recomposició de tots aquests ponts, no sense crisis, no sense conflicte, no sense disparitat de criteris i no sense tensions. A veure, no vull presentar aquí com que si ja tot s'hagués aconseguit, però jo crec que s'ha obert una via cap al diàleg i cap a la possibilitat de recuperar una via d'una certa entesa que, en definitiva, vagi a favor de la convivència i vagi a favor, en definitiva, de la nostra societat, de ser una societat que se centra en el progrés econòmic, en l'equitat social i, en definitiva, en tot allò que entenc que és fonamental abans que entrar en una discussió sobre les essències i sobre les identitats, que aquestes discussions sempre les carrega el diable.
Aquest 16 d'octubre fa un any que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart estan a la presó. Si no estiguessin a la presó, les coses serien més fàcils?
Potser sí. Jo he dit moltes vegades que preferiria que no fossin a la presó, i Déu me'n guarde dir als jutges el que han de fer. Vull dir, això està sub judice i, per tant, els jutges decidiran, no? Però a mi no m'agrada que hi hagi ningú a la presó, i menys en este cas polítics, que penso que es van equivocar amb allò que van fer, queda clar, i és possible fins i tot que allò que fessin fos un delicte, però tant de bo que no hagués passat tot això i tant de bo que no foren a la presó, perquè jo crec que el fet de tindre aquests dirigents polítics a la presó, més enllà de que això sigui de llei i pugui ser fins i tot de justícia, alimenta un relat victimista, d'alguna manera, sobretot pel nacionalisme català, sobretot el nacionalisme català més radical, i no ajuda al diàleg. Això vol dir que no se'ls ha de jutjar i que els jutges han de dir que aquí no passa res? No sóc jurista i no entrarem en això. Deixem fer a la justícia, en un estat de dret, en separació de poders, el que hagi de fer. Però tant de bo, evidentment, no haguessin entrat mai a la presó perquè no haguessin hagut motius per entrar a la presó, i tant de bo, també ho dic, puguen sortir-ne el més aviat possible d'acord amb la justícia i d'acord amb l'estat de dret.
Bé, estaríem parlant d'aquestes qüestions, però tenim el company Andreu Prunera, que té un tema molt interessant per a parlar, que és tot el que fa referència a les centrals nuclears.
Doncs sí, l'impost nuclear de la Generalitat, que va ser recorregut al Constitucional pel govern de Mariano Rajoy, i tot just ara, des d'Esquerra Republicana, han anunciat que presentaran una moció al Congrés per tal de retirar, no, aquest recurs. Ho farà el govern socialista?
Bé, no ho sé, la veritat. No sé què és el que farà. De totes maneres, jo no defensaré les polítiques i els recursos presentats pel govern de Mariano Rajoy, perquè penso que van anar massa enllà. Però l'únic que vull recordar és que de vegades els recursos són per una qüestió de competències, no tant allò per dir, per fastidiar, sinó que hi ha un repartiment competencial i... En els darrers anys, amb aquesta idea de que el Parlament de Catalunya és sobirà i tot això que d'alguna manera ha llançat el nacionalisme, s'han posat a legislar sobre qüestions que no eren de la seva competència. Per tant, compte amb això. De totes maneres, el govern de Pedro Sánchez ha fet ja un esforç per aixecar molts dels recursos plantejats i probablement este també s'aixequi. Però la veritat no ho sé. Això ho sap el govern i jo sóc subdelegat representant del govern a la província, però no formo part del govern.
Però és que, de fet, aquest impost que preveia un 10% de la recaptació econòmica per reindustrialitzar la zona.
I sempre l'hem defensat, jo des del punt de vista
polític... No sols el van defensar, sinó que van defensar que fos un 50%, no un 10 ni un 20%.
No, és que una cosa no lleva l'altra, no? O sigui, jo crec que aquest impost és necessari i aquest impost ha de revertir perquè els inconvenients i d'alguna manera els problemes que pugui portar el tindre centrals nuclears perjudica sobretot el territori ebrenc, i per tant entenc que hauria d'haver una taxa, un impost que gravés aquesta activitat i que repercutís precisament al territori, sobretot també pensant que haurem de fer un esforç, i ja està pensant molta gent, que quan aquestes centrals nuclears se tanquen haurem de buscar alternatives econòmiques al territori. Per tant, cal començar des d'ara un procés de reindustrialització, de diversificació econòmica, sobretot a l'entorn d'Escó i a l'entorn de Vandellòs, per intentar precisament que l'impacte sigui el menys possible, no? Per tant, hi estic d'acord. Dia només que el recurs es plantejava formalment en termes de competències, no? I això és una altra qüestió, però tant de bo el govern l'acaba retirant.
Potser ja fem tard, perquè segons les polítiques anunciades pel PSOE, en 5 anys tancarien les 2 centrals d'Escó.
Sí. Bé, hi ha propostes en el cas de Vandellòs, per exemple, i d'alguna manera que s'està movent, i en el cas d'Escó jo crec que s'han de posar sobre la taula, també. Vull dir, si són 5 anys, són 5 anys, però precisament això ens ha de motivar a ser més actius, vull dir, precisament en cercar aquestes alternatives econòmiques.
És que 5 anys passen en no res.
Sí, no, però no ens pot passar el que ha passat a Flix, per exemple, amb la química, no? O sigui que, bé, fa molts anys que se sabia que podia acabar marxant, i al final, bueno, doncs, Flix és una població que ha tingut sempre vull dir, els darrers 100 anys, un caràcter fortament industrial, i el tancament de la química, doncs, ha provocat una situació difícil per a moltes famílies i molta gent ha marxat, i ja ha perdut població els darrers anys, no? No podem permetre'ns que això ens passi a tota la Ribera d'Ebre i part de la Terra Alta, on hi ha molta gent que treballa a les nuclears. Que queda poc temps? Bueno, hem de córrer més, però alguna cosa haurem de fer, i haurem de fer-ho bé, a més a més.
Anem, doncs, a Flix. Sembla que la descontaminació del pantà es reactiva aquest mes d'octubre. L'empresa Traxa, l'empresa pública, ja ha agafat les regnes, sembla. En quin calendari treballen, més o menys?
Bé, no tinc encara dades, perquè encara no havien canviat els responsables d'Aquamet, i estic pendent de poder parlar amb ells. Bueno, tot plegat, porto uns 3 mesos a la subdelegació i encara no he pogut parlar amb tots els responsables de tot a Madrid, no? Però en qualsevol cas, el més important aquí no és tant, diria jo, de calendari, de si s'acaben 3 mesos o si n'acaben 6, sinó sobretot que la neteja sigui efectiva, la retirada dels residus sigui efectiva, no? Que això va ser d'alguna manera el gran frau, si se'm permet, fet pels responsables anteriors, en la mesura en què van donar per acabat el procés quan realment no s'havia acabat, no? La neteja, el tema en realitat de la contaminació dels residus a l'embassament de Flix, ha estat un tema greu des del principi, i el govern de Jordi Pujol i Artur Mas tenia l'informe que denunciava, o sigui, evidenciava que hi havia aquest depòsit de residus químics sota de la llera de l'Ebre a Flix, a l'embassament, i ho van posar dins un calaix. Va ser el govern de Pasqual Maragall, recordar, que va activar això, i amb el govern d'Espanya en aquell moment, de Rodríguez Zapatero, es va iniciar tot un procés per a fer un pla d'eliminació d'aquests residus, no? Recordo que en aquell moment hi havia dues opcions. Una era el que es va acabar emprant finalment, que era la de retirar dels residus, l'altra era la inertització amb una llosa de formigó al fons del riu, que a mi sempre em va agradar més, també he de dir, no sóc expert, vull dir, jo sóc professor de Geografia i Història, com hem dit abans, i per tant d'això no n'hi entenc. Però en aquell moment, com a alcalde de Tortosa, em preocupava que l'actuar sobre els residus del fons del riu no pogués en algun moment, d'alguna manera, moure alguns d'aquests residus riu avall que pogués afectar els aqüífers subterranis. Afortunadament no ha estat així, vull dir, per tant, la meva alarma en principi era injustificada, es va optar per retirar-los. Segurament això és l'opció de futur més coherent, en la mesura en què es treuen i es depositen en l'abocador que es va preparar precisament per evitar contaminació. Per tant, en definitiva, el que calia fer era treure'ls tots, i el govern del Partit Popular, en aquest sentit, no va fer el que havia de fer, i no va fer el que havia de fer en una situació, ja dic, d'extrema gravetat, perquè si diu que ha acabat de netejar els residus encara hi són, això és imperdonable completament. Ara s'acabarà de fer la neteja de l'embassament, s'acabaran de treure els residus, i per tant, ja dic, jo crec que no està en un tema de si són 3 o 6 mesos, sinó que realment s'acaba de completar la neteja i puguem donar per acabat l'episodi dels residus aquests químics a l'embassament de Flix.
Anem a parlar de calendaris, que és allò que ens agrada tant als periodistes, posar dates. Sabem alguna cosa sobre la doble via del corredor del Mediterrani entre Castelló i Tarragona, que tants problemes està ocasionant el no tenir-la?
Pues, este matí m'ho preguntava l'alcaldessa de Cambrils, que ha anat a veure l'Ajuntament i m'he reunit amb ella amb diversos regidors, i els he tingut que dir que Adif no suelta prenda, que diuen en castellà, no? O sigui, està acabada la via, està acabada l'estació de Cambrils també, vull dir, està tot bastant a punt, però estan fent proves i no, fins ara no ens han volgut donar dates. Jo crec que és una cosa bastant imminent. No, una vegada acabada l'obra no té sentit que es retarde excessivament la seva posada en funcionament. Però si posés ara una data m'equivocaria, perquè ja dic, Adif, com a empresa pública però amb un grau d'autonomia important, ha demanat fer les seves proves i quan consideren que la via està en condicions de posar-la en funcionament, la posaran en funcionament. Però insisteixo, l'obra està acabada i per tant és un tema de poques mesos, que diria jo, no?
Ja que parlem d'Adif, molt ràpidament, un tema que vostè ja va encetar quan era alcalde de Tortosa, els antics terrenys de l'estació de Renfe, el seu pas precisament per la capital del Baix Ebre, quan va canviar el govern, ens van dir ara hem de tornar a començar. Sap alguna cosa ara que té fil directe amb el govern central?
Em consta que l'alcaldessa de Tortosa actual, la senyora Roger, té interès per abordar aquest tema, el qual jo penso que ja és important. Volen renegociar les condicions que es van pactar en el seu moment. Sembla legítim, és evident que les condicions de mercat han canviat. Quan vam negociar això era abans de la crisi econòmica, el preu del sòl era un i avui el preu del sòl és un altre, no? Per tant, em sembla legítim que vulguin renegociar això. Sé que estan, d'alguna manera, han volgut iniciar converses i jo també ho he plantejat al Ministeri de Foment, la necessitat de que poguéssim arribar a algun acord amb aquesta qüestió. És un tema molt important per a Tortosa. Vull recordar que la via està desafectada des de l'estació en avant. Per tant, el casc urbà de Tortosa, que té, com tantes ciutats els hi ha passat, no?, que la via del ferrocarril ha acabat sent d'alguna manera una barrera, un tall en el teixit urbà, la possibilitat de recuperar això tal com està previst al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa permetria connectar perfectament les dues parts de l'eixample noucentista i d'alguna manera significaria una millora sensible d'esta zona, però sobretot es permet la possibilitat, si es vol fer així tal com estava previst, d'un gran aparcament amb més de 1.000 places de capacitat en el seu subsol i, sobretot, dalt, una gran zona oberta i ajardinada amb alguns blocs d'edificis que tenen uns baixos comercials i que permetrien finançar l'operació, perquè, en definitiva, com sempre es fa en aquests casos, s'ha de mirar que la edificabilitat que surt permeti assumir els costos de l'urbanització de tota aquesta zona. Però, insisteixo, és algo molt important. Jo crec que una bona part del futur del casc urbà de Tortosa passa per la recuperació d'aquests terrenys i tota la meva col·laboració en l'Ajuntament per a intentar que això el més aviat possible pugui ser ja propietat de la ciutat i es pugui iniciar l'operació de transformació urbanística.
Com sempre passa en la ràdio, sense acabar el temps. Joan Sabater, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres com a subdelegat del govern. Temps hi haurà en les properes setmanes de saber què passa amb els pressupostos generals de l'Estat i de veure
sí,
què és el que esgarrapen les Terres
no
de l'Ebre.
Se saben els grans acords, les línies mestres, però el detall s'ha d'anar concretant ara i sobretot amb una negociació parlamentària que espero que sigui efectiva, que sigui realment negociació i que finalment tinguem pressupostos.
Gràcies per estar amb nosaltres, Andreu. Fins la propera.
Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.